Avui ens volem fixar en un nom propi molt conegut arreu del país i per diferents motius. Carme Forcadell va ser presidenta del Parlament del 2015 al 2019 i anteriorment havia presidit l'Assemblea Nacional Catalana. Més enllà de la plana política, també va ser condemnada a presó pel Tribunal Superior de Justícia i ha escrit diversos llibres. A continuació coneixerem les facetes més personals de Forcadell des de Sabadell, una de les ciutats més apreciades per ella. És la seva segona casa després de Xerta i està diàriament vinculada i és a l'Ajuntament d'allí on va fer les seves primeres passes com a regidora.
Molt bon dia, estem amb Carme Forcadell en un dels espais més especials per a ella de la ciutat, com és el pati de l'Arteneu. Molt bon dia, Carme.
Hola, molt bon dia.
Fa més de 20 anys que va decidir endinsar-se en el món de la política i fer carrera. Va aconseguir ser la presidenta del Parlament, però va començar justament sent regidora aquí a Sabadell, a l'Ajuntament. Què la va impulsar a emprendre aquest camí sabent que seria difícil?
Bé, em fa gràcia que diguis això de fer carrera, perquè fer carrera mai no m'ho havia plantejat, més ben dir fer patiment, no? Perquè treballar pel país de vegades és patiment. No, evidentment em va impulsar pensar que podia millorar, no? En tot cas, quan vaig ser regidora, la vida dels sabadellencs i sabadellenques. Sempre el tema m'ha impulsat millorar la vida dels meus conciutadans. Jo entenc la política com un servei, estar al servei de les persones i millorar la vida de les persones.
I potser en aquell moment, encara ara, però potser en aquell moment també faltava millorar molt la vida de les dones, de les sabadellenques, no? Impulsar doncs més polítiques feministes o tenir doncs un punt de vista una mica més sensible en aquest aspecte.
Bé, jo crec que feia falta en aquell moment i fa falta ara. És a dir, jo crec que ara encara pitjor. Crec que en aquests moments hi ha hagut un retrocés de les llibertats democràtiques i polítiques i també de les llibertats i drets de les dones. Hi ha hagut un retrocés a nivell mundial i també a nivell català. Per tant, això fa moltíssima falta. I per tant, en aquell moment vaig treballar o vaig intentar treballar pels drets de les dones i ara encara més perquè, com et dic, jo crec que 20 anys enrere potser, és a dir, no potser en lleis, ara potser tenim lleis més avançades, però en aquell moment sí que hi havia una sensibilitat potser més gran de la que hi ha en aquest moment.
I a què creu que es deu i una mica com es podria revertir? Vull dir, vostè ja està fora, no?, de l'àmbit polític i no doncs, té aquest abast, però una mica com es podria revertir, no?, tot això i a què és degut, sobretot?
Bé, jo estic potser fora de l'abast de l'àmbit de política institucional, però no de política des de les entitats, perquè jo crec que la política es pot fer no només institucional, sinó des de qualsevol entitat i des de qualsevol àmbit de la vida, no? I evidentment jo crec que hi ha hagut un retrocés, com et deia, en el dret i les llibertats democràtiques, àmbit mundial, és a dir, hi ha hagut ara un augment de la dreta i de la dreta extrema, no només en l'àmbit d'Europa, sinó també en l'àmbit mundial, i evidentment això també repercuteix en els drets i les llibertats de les dones. Jo crec que fa 20 anys, com et deia, potser hi havia més sensibilitat que en aquests moments. Jo crec que ara ens han relaxat en molts àmbits, no? Per exemple, amb l'àmbit de l'ús del català, ens hem relaxat amb l'àmbit també del feminisme, ens hem relaxat amb l'àmbit dels drets i les llibertats democràtiques i crec que ens hem de tornar, diguéssim, a mobilitzar i a sensibilitzar en aquest sentit, no? Jo, per exemple, estava ara en aquests moments, per exemple, hi ha un 44% dels homes que consideren que el feminisme ha anat massa lluny. És a dir, que consideren que ara són ells els que estan discriminats, els que estan en desigualtat, quan realment totes les dades demostren el contrari, perquè continua havent un 27% de l'escletxa salarial, és a dir, que les dones pel mateix treball cobren un 27% menys, les dones continuen sent les que treballen majoritàriament a la llar, és a dir, cada dona, després de la seva jornada laboral, té una mitjana de 6,7 hores de treball a la llar per 3 hores dels homes, etcètera, etcètera, etcètera. Però les dades demostren tot el contrari, però, en canvi, la sensibilitat és que ara un 44% dels homes diuen que el feminisme ha anat massa enllà. Evidentment, això fa 20 anys no era així. Per tant, hi ha hagut aquest retrocés i hem de tornar a fer aquest treball de pedagogia, de sensibilització i, senzillament, mostrar les dades que són així, no? És a dir, la violència contra les dones... Per exemple, enguany... No, perdó. L'any 2024 va haver gairebé 12.000 trucades de dones que van trucar al telèfon, no?, per denunciar violències masclistes. Clar, és, això és brutal, és moltíssim, no? I, en canvi, socialment, ja no hi ha aquesta sensibilitat que hi havia abans, quan les dades són iguals o pitjors. Evidentment, segurament són iguals, el que passa que ara es denuncien més, perquè s'atreveixen a denunciar més. Però, clar, les dades són esgarrifoses. I en canvi, la sensibilitat jo crec que ha canviat.
Són unes dades, com diu, esgarrifoses, però deixant una mica els números, no?, de banda i centrant-nos una mica més en el testimoni personal, volia obrir la carpeta, no?, de la presó, perquè al final vostè ha comentat, no?, diu, més que carrera, patiment més aviat, no?, tota aquesta feina, tot aquest vessant polític que vostè va defensar durant molts anys, no?, també va tindre un preu que en aquest cas doncs, va acabar amb l'ingrés a la presó. És ben sabut per tothom, no?, que no és una etapa fàcil, que no és un espai fàcil, però com és, no?, la presó per una dona en concret?
Bueno, jo crec que la presó per una dona és molt pitjor que per a un home, perquè a Catalunya la majoria de presons estan fetes, pensades i construïdes per a homes. I, per tant, quan tu entres a una presó per a homes. I llavors et trobes amb una discriminació que, evidentment, també hi és a la societat. És a dir, per què? Perquè la presó és un reflex de la societat. I, per tant, la societat és masclista, la presó també és masclista. El que passa que, quan tu ets a fora, pots triar, no? I, en canvi, dins de la presó, tu no pots triar. Has d'estar allà, has d'estar en aquella societat. Has d'estar amb aquell recinte que és estructuralment masclista, pensat per homes, perquè la majoria de persones que estan a la presó són homes. Però, clar, tu no en tens. Tu no ets responsable d'estar en una presó d'homes. El que no pot ser és que perquè estigues a una presó d'homes no es tingui en compte que tu ets dona i que tens unes necessitats diferents de les dels homes i que aquestes necessitats no se't poden satisfer perquè la presó és pensada per a homes, no? I posaré un exemple, no? Per exemple, hi havia totes les presons que vaig estar aquí a Catalunya, hi havia uns camps de futbol fantàstics, hi havia uns camps de bàsquet fantàstics, però en canvi, si volies fer pilates o volies fer ioga, doncs havies d'anar a... podies anar, per exemple, doncs, a la sala d'actes, perquè no hi havia cap recinte, no? O, per exemple, productes d'higiene femenina, n'hi havia un, només n'hi havia un, i t'havies de conformar, no? En canvi, doncs, de productes, per exemple, de productes per a fer esport als homes, de, si podies comprar-te bambes, samarretes, el que volguessis, n'hi havia molts, no? Quan tu ho preguntaves, a dient, clar, és que amb aquesta presó, jo parlo, per exemple, de la presó de Mas d'Enric, clar, és que amb aquesta presó hi ha 700 homes o 650 homes i només hi ha 40 o 50 dones. Evidentment, però no és la meva responsabilitat, és a dir, al contrari, hauríem d'estar orgullosos de que hi haguessin tan poques dones a la presó. I, en canvi, et castigaven i havies d'estar en una presó pensada per homes i havies de patir aquesta discriminació també dins de la presó sense poder triar, perquè no podies triar. Tu a fora, si vas a un lloc i no et convens o no t'agrada o et sentes discriminada, te'n vas a un altre. Allà dins no pots triar, no? Per tant, per què? Perquè el masclisme és estructural, malauradament. Llavors, aquesta és la situació. És la situació fora i és la situació dins.
Totalment. En aquest sentit, crec que més enllà de les diferències que acaba de comentar, no?, entre un home i una dona dins d'una presó, crec que també va patir certa discriminació afegida en comparació amb els altres companys, doncs, que també van haver d'ingressar a la presó una mica, doncs tot aquest tracte, tot aquest procés judicial, tot aquest estigma o aquesta repressió, crec que també va ser doncs, més accentuada en vostè per el fet de ser una dona, potser?
Bé, jo, a veure... Jo sempre he pensat, no, que jo vaig entrar a la presó més per haver estat presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana que no pas presidenta del Parlament de Catalunya. És a dir, jo això ho tinc bastant clar. Perquè, clar, jo vaig ser l'única persona del Parlament que vaig ser jutjada juntament amb els companys de govern. És a dir, van ser els companys de govern, que la Generalitat i jo, en canvi els altres membres del Parlament de Catalunya, no van ser jutjats al Suprem, sinó van ser jutjats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En aquest cas jo crec que el meu problema va ser més bé per haver estat presidenta del Parlament, per haver estat presidenta de l'Assemblea que no pas del Parlament, és a dir, per haver estat qui era personalment, no tant pel que havia fet. És a dir, jo, en aquest cas, en el meu cas, no? Ara, evidentment, després, quan vaig entrar a la presó, evidentment vaig patir la mateixa repressió que totes les dones que hi havia a la presó, no? I després, per exemple, clar, hi havia moltes dones que estaven a la presó que, a més, patien una doble repressió, perquè, a més, amb elles se les qüestionava perquè havien estat a la presó, perquè havien abandonat els seus fills, perquè havien abandonat a la família, perquè havien fet mal a la seva família, vull dir, que era molt més dur en aquest sentit, no? Perquè la dona se la responsabilitza perquè és la que ha de tenir cura de la família, ha de tenir cura dels fills, i per tant és ella la que abandona els fills. I això a l'home no se li pregunta mai, no? Què passa amb la seva família, i a les dones és el primer que et pregunten, i per tant et fa sentir molt més culpable, no?
De manera similar, i continuant una mica aquesta comparativa, no? Ara Josep Rull, un dels companys doncs, que també va estar afectat, no?, per tota la trama del procés, ara és el president, no?, del càrrec que vostè va ocupar.
I estic molt contenta que ho sigui.
Tot i ser terrassenca, tot i ser de Terrassa, sí.
No tinc cap problema en que sigui de Terrassa. Estic molt contenta que sigui president del Parlament.
En aquest sentit, creu que el fet de que ell sigui un home, això li dona cert avantatge en comparació amb quan vostè va ostentar aquest càrrec?
Bé, jo crec que sempre el fet de ser home et dona cert avantatge. Perquè sempre, és a dir, en qualsevol moment, qualsevol dona que ocupa un lloc important, tant en política com en el món empresarial, ha de demostrar la seva vàlua. A un home no li cal demostrar, ja se suposa que té aquesta vàlua. La dona ho ha de demostrar, però no només com a president o presidenta, en aquest cas, del Parlament, sinó en qualsevol lloc, no?, de la vida econòmica, de la vida social. Una dona ha de treballar molt més per arribar-hi, i un cop hi ha arribat, ha de demostrar molt més que es mereix aquell lloc, no? Perquè sempre hi ha la síndrome de la impostora, de que no ho sabré fer bé, que no hi arribaré, que no seré capaç. Evidentment, ets igual capaç o més que un home, la mateixa capacitat, però sempre hi ha aquest qüestionament teu de si seràs capaç, no? Perquè això, diguéssim, és el masclisme estructural de la societat, del patriarcat, que fa tants anys que patim que no ens en desempalleguem. Jo crec que això passa amb càrrecs polítics, però en qualsevol càrrec del món econòmic o social.
Ja l'última. Totes aquestes reflexions són les que ha volgut deixar per escrit, no?, també en els diferents llibres que ha publicat. Potser el més oportú per un dia com avui seria escriure-me el futur amb tinta lila. Una mica, quin missatge, no?, per la gent que no l'hagi pogut llegir, quin missatge llançaria sobretot a les nenes, noies o dones que vulguin doncs seguir un camí i voler doncs trencar tots aquests sostres de vidre, no?, i aconseguir doncs un lloc important en el món laboral?
Jo crec que ho han de fer. És a dir, el meu missatge és que si teniu un somni, si voleu aconseguir arribar a qualsevol lloc que us agradi, feu-ho. És a dir, no feu cas a ningú que us digui que no podeu fer-ho, perquè esteu capacitades exactament igual que un home o fins i tot més. Per tant, jo el missatge que els dono és que diguin sempre que sí en qualsevol moment, i que no es penedeixin mai que no s'hagin de penedir mai de no haver fet una cosa. En tot cas, que se'n penedeixin d'haver-la fet, però mai de no haver-la fet, perquè són la mateixa capacitat. És a dir, que el tema de ser home o de ser dona mai no ha de ser un impediment per aconseguir els seus objectius. Jo crec que aquest ha de ser el missatge.
Carme Forcadell, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
L'Arxiu Nacional de Catalunya també s'ha transformat per adaptar-se al món digital. El salt s'ha produït amb la creació de l'àrea de projectes d'administració digital, que té una doble missió: impulsar i coordinar les polítiques de digitalització del patrimoni cultural i dels tractaments arxivístics, i l'altra, la d'impulsar l'administració electrònica. Durant el 2024, l'Arxiu Nacional de Catalunya ha gestionat la digitalització de més de 600.000 imatges i ara, com ara, té més de 14 milions d'objectes digitals. Lluís Toneu és el responsable de l'àrea de projectes d'administració digital de l'Arxiu Nacional i en aquesta conversa amb Carme Reverte ha explicat com han afectat les noves tecnologies a la manera de funcionar de l'arxiu i quins reptes han d'afrontar.
Comencem a parlar d'aquest tema, que és molt important. Ara fa una estona en parlàvem dins d'un altre àmbit. Però comencem, Lluís, amb tu, per saber com ha afectat les noves tecnologies i la digitalització a la manera de funcionar de l'arxiu.
Bé, doncs ha afectat com a tota la societat, no? És un canvi més en el nostre món, que estem molt acostumats o estàvem molt acostumats a tocar paper, a tocar cosa física, i ara ens ha canviat, doncs, el paradigma. Tot això que era físic també passa a ser digital, i a més volem que sigui digital per explotar-ne, doncs, tots els beneficis que ens ofereixen aquestes noves tecnologies.
Doncs anem a conèixer quina és la missió d'aquesta àrea de projectes d'administració digital.
Bàsicament, el que nosaltres diem l'APAT, l'àrea de projectes d'administració digital, té una doble missió. Per una banda, la primera, doncs, és impulsar i coordinar les polítiques de digitalització del patrimoni cultural i dels tractaments arxivístics, i l'altra, la d'impulsar l'administració electrònica o administració digital.
Si comencem per la primera de les missions, quines són les tasques del primer d'aquests àmbits?
Sí, per entendre'ns una mica, nosaltres som el que durant l'edat mitjana, doncs, eren els escribes, no? Nosaltres el que fem és, per una banda, copiar tot allò que tenim en format físic, ho transformem a format digital, i també ens encarreguem, doncs, de tot això que està arribant nou d'origen digital, doncs, d'organitzar-ho, classificar-ho i crear les condicions perquè es pugui perllongar al llarg del temps.
I qui en fa ús d'aquest servei?
Bàsicament, nosaltres, tot això comença als anys 90, molt enfocat als usuaris, no? El que abans era l'antic servei de copisteria fa un pas endavant i evoluciona amb reproducció digital. Però per què digitalitzem? No només digitalitzem pels usuaris, digitalitzem per diverses funcions. Una, per facilitar la consulta. Ens interessa, doncs, que el patrimoni que té l'Arxiu Nacional, que té el país, estigui disponible, doncs, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Això, l'única manera de garantir-ho és en format digital. També ens interessa difondre aquest patrimoni, no? Avui en dia, tal com està el món, amb aquest reguitzell de notícies que sentim de fake news, interessa molt, doncs, que les persones o els investigadors, les institucions, qui sigui, pugui acudir a fonts, doncs, fiables, originals.
Exacte.
I la manera de fer-ho, doncs, també és posar-ho en valor a nivell digital. I una tercera i molt important, que potser per l'usuari no té una implicació directa, és la conservació preventiva, és a dir, el fet de digitalitzar aquest patrimoni que és físic ens assegura que rarament, doncs, s'hagi de consultar la font original si no és imprescindible, i per tant que pugui durar molt més anys o molts més segles, tal i com ens han arribat avui en dia els documents, per exemple, de l'edat mitjana.
El mateix que hem fet nosaltres, els particulars a casa nostra, amb les fotografies, per exemple, fotografies antigues que hem tingut i que perquè no se'ns perdin del tot, doncs hem anat a digitalitzar, no?, per conservar-les.
I amb els mateixos reptes, no?, perquè aquesta digitalització implica, és a dir, la part de digitalitzar és la part senzilla, la part segurament més complicada i que a vegades no hi pensem prou és, vale, i com ho classifiquem perquè tot això ho puguem recuperar sempre i sempre estigui a disposició. Per exemple, nosaltres ara mateix en el dipòsit digital de l'Arxiu Nacional, el que diguem-ne seria per fer un símil, doncs el nostre arxiu, tenim més de 14 milions d'objectes digitals i evidentment cadascun d'ells té un codi específic perquè quan algú el necessita, doncs el puguem trobar.
Mira, ja ens has donat una xifra, però continuem en aquesta línia. Anem a posar algunes xifres més perquè així ens fem una idea de la dimensió de tot plegat.
Mira, doncs, per exemple, per parlar de xifres, perquè els oients se'n puguin fer una idea, durant aquest 2024 l'Arxiu Nacional ha gestionat la digitalització de més de 600.000 imatges, més de 600.000 reproduccions, que no documents, és a dir, un document sí. Pot tenir N imatges o pot tenir-ne una. I això ho hem fet doncs, a través de recursos interns, però també coordinant empreses externes que ens ajuden a que tot això es pugui dur a terme.
I tota aquesta... tot aquest procés, tota aquesta digitalització, s'ha gestionat directament des de l'APAT?
Sí, la gestió sempre és a càrrec de l'APAT, és a dir, sempre és l'Arxiu Nacional qui coordina. Això no vol dir que ho acabi materialitzant, m'explico. Nosaltres tenim, evidentment, un servei intern, per entendre'ns, d'escàners, en els quals doncs, fem una sèrie de reproduccions, però el gran volum ho fem a través de contractacions d'empreses externes que s'instal·len a l'arxiu. Nosaltres els hi donem el suport de proporcionar-los la documentació i en tot moment doncs, ajudar-los a dur a terme el projecte i al final, a més, fem el que és el control de qualitat de totes les reproduccions que han generat aquestes empreses. Perquè ens en fem una idea d'aquestes 600.000 i pico d'imatges que s'han fet, més del 80%, més del 85% són fetes per empreses externes perquè nosaltres no tindríem capacitat, evidentment, per dur-les a terme.
Uh-huh. Insistim en l'objectiu d'aquesta digitalització, perquè és important. I abans posàvem l'exemple de les fotografies particulars, les que nosaltres tenim a casa. Si haguessin de fer la llisteta allò curta per dir, mireu, això és important per aquests motius. Exactament. Els tornem a repetir, que això és interessant que ens quedi.
Mira, hi ha un recurs que jo crec que a vegades no surt prou en els mitjans i que és molt important de l'Arxiu Nacional, que on l'Arxiu Nacional hi és, que és Arxius en línia. Arxius en línia és un portal on hi ha la majoria d'arxius catalans on pengen els seus fons. Aquests fons, evidentment, no es poden penjar en format físic i es pengen en format digital. Això què permet? Permet que qualsevol persona des de casa seva pugui accedir a tots aquests fons en qualsevol moment del dia, en qualsevol moment hora de la setmana. Per tant, ja no fem com abans que obligàvem els investigadors a adaptar-se a uns horaris concrets, els nostres, els de la sala de consulta, per poder fer el que hagin de fer amb aquests fons, investigar, difondre, etc. L'altra és la part una mica que se'n cuida en Miquel, és a dir, tots aquests documents en format digital poden tenir una sortida, una difusió, un impuls que a nivell físic no podrien tenir. Per què? Perquè podem arribar a qualsevol lloc del món d'una manera molt fàcil, no? A través de xarxes socials, a través del web, etc. I a més això, i ho reitero perquè crec que és molt important, des d'una font confiable, és a dir, des de l'Arxiu Nacional, que és una institució rigorosa de país i que en un moment on les fake news doncs, estan a l'ordre del dia i fins i tot el revisionisme històric és un problema creixent, nosaltres, a través d'aquests recursos, podem ajudar fins i tot a combatre aquestes actituds. I l'altre, doncs, el que ens ofereix la tecnologia, que és tots aquests recursos, doncs, per exemple, jo, que cada cop m'hi veig menys, perquè porto molts anys mirant pantalles, doncs és molt fàcil, per exemple, ampliar una fotografia i veure en un detall que en una fotografia física potser em costaria més.
Veieu com hi ha avantatges.
Sempre hi ha avantatges.
De que vau començar el procés de digitalització fins avui, de quant material estem parlant?
Mira, ara mateix en el dipòsit digital tenim uns 14 milions d'objectes
sí,
digitals,
veritat.
Que ho hem dit abans, però per fer-nos una idea, això són 107 terabytes. És a dir, tenim, ens hauríem d'imaginar, igual que tenim 5 o 6 dipòsits de documentació, doncs imagineu-vos que tenim 107 estances plenes de fitxers digitals.
Bueno, això també ens estalvia l'espai físic, no? Aquesta manera d'emmagatzemar ens estalvia, ho podem fer amb menys espai, el que passa és que sí que necessitem...
És a dir, el document físic, és a dir, el document digital que parteix d'un document físic, evidentment no vol dir que destruïm el document físic perquè si han arribat a l'Arxiu Nacional es considera un patrimoni històric, però sí que ja ens trobem en la disjuntiva que ens comença a arribar molta documentació que d'origen és digital, no? Nosaltres, per exemple, doncs, som els responsables de custodiar els arxius de la Generalitat, dels diferents departaments, i evidentment a partir de certs anys tot ja és electrònic. Per tant, això ens genera nous reptes i...
És que arribarà el moment en què l'origen d'aquests documents que ens arribin ja sigui...
Majoritàriament digital.
Digital. Vull dir que hauran de passar ja unes...
De fet, l'Arxiu Nacional és un dels arxius més importants del país a nivells de fons fotogràfics i, per exemple, aquesta setmana ha estat un cas que hem començat a treballar en el qual la fotògrafa que ha ingressat la seva bona part del fons ja era tot en fitxer digital.
I és principalment fotografia el que ja us arriba en aquest format?
Com que parlem d'un arxiu històric, ara mateix és així, perquè, diguem-ne, els fons de la Generalitat, que són d'origen digitals i són d'origen administratiu, encara estan en el moment en què bona part són els arxius centrals. Quan aquesta part de documentació es decideixi què és el que s'ha de preservar permanentment, passi a l'Arxiu Nacional, parlem d'aquí aproximadament uns 15 anys, això farà un tomb molt important.
Parlem de reptes?
Parlem de reptes.
Quins són els nous reptes que afronteu?
Bueno, el repte principal és com fem front a tot això. És a dir, tenim molt estudiat, per exemple, que tenim pergamins que tenen 700, 800 anys d'història i hem sabut guardar-los, sabem quines són les amenaces. Del món digital no ho sabem tant. I aquest és el gran repte, no? És impulsar aquestes polítiques de preservació digital que ens garanteixin que aquell fitxer que avui podem obrir amb un programa determinat, el podrem obrir d'aquí 100 anys amb un programa que ja no existirà i amb un fitxer que hem d'assegurar que no es faci corrupte, no? Tots ens passa. Jo a casa encara tinc disquets de 3,5, que si ara vull mirar els meus treballs de quan, per exemple, anava a l'institut, ostres, tinc un problema, perquè els ordinadors d'ara ja no tenen ni disquetera, ja no tenen ni CD. L'Arxiu Nacional ha de pensar en tot això i treballar perquè aquests documents es puguin consultar in eternum.
Tot això que estem explicant avui fa referència a la primera missió de l'ADAP. Anem ara pel segon dels àmbits?
Sí, la segona, diguem-ne, no és tan lluïda, però és segurament el ciutadà se la sentirà molt propera, que és la de l'administració digital, que no és altra de fer que nosaltres, com a administració pública, ens puguem relacionar amb les altres administracions i sobretot amb la ciutadania en format digital i sent proactius. Què vol dir això? No esperant només a que ens arribin les sol·licituds dels diferents usuaris, sinó avançant-nos i oferint-nos coses que els pot interessar. Per exemple, no? Imaginem que jo tinc un familiar que va ser un represaliat polític i m'interessa conèixer la seva història. Doncs si l'administració té aquesta base de dades de qui van ser els represaliats polítics, té una base de dades de familiars que, pel que sigui, estan intentant recórrer l'expedient, jo hauria de poder oferir aquest expedient, per exemple, a la família, fins i tot sense que m'ho consultessin, oferir-lo.
Per tant, l'administració del futur serà sí o sí?
Bueno, una mica això és allò de... Em sembla que era en Jaume Balmes, no? Allò de que Catalunya serà catalana o no serà, doncs... Ai, cristiana o no serà, doncs nosaltres serem digitals o no serem. No perquè vulguem, sinó perquè el món va cap aquí. I, de fet, l'APAT està treballant, no?, com a palanca interna de canvi perquè el propi Arxiu Nacional, doncs, digitalitzi tots els seus tràmits interns i perquè totes aquestes dades, doncs, es puguin explotar de forma molt més efectiva.
No sé si ens deixem algun aspecte que sigui interessant
afegir. No, jo potser només afegiria, no, també el treball que estem fent en l'àmbit de la intel·ligència artificial, que això està molt a l'ordre del dia i que sí. No vol dir que ens prengui la feina, sinó que ens ajudarà a fer-la més bé. No? El món de l'arxiu és un món lent perquè no només s'han d'estudiar els documents i descriure'ls, Això, evidentment, una persona té la capacitat que té i aquests robots ens permetran, en un futur, doncs, fer tota aquesta feina més de detall, d'una manera més fàcil i que nosaltres ens puguem centrar en allò que realment és important.
La intel·ligència artificial, que com veieu, surt per tot arreu i és benvinguda sempre i quan serveixi doncs, per ajudar, per col·laborar i per fer-nos les coses una mica més fàcils. Anem amb el Miquel, perquè ell sempre ens porta una mica l'agenda, les activitats, i estem a tocar d'una que és molt interessant, que és el programa, aquest programa d'experiències úniques. Vosaltres també hi participeu.
I tant, hi som. És la quarta edició, i som des del principi, i també els dies 27 i 28 de març, dijous i divendres. Farem visites al matí i a la tarda a la institució. Nosaltres ja, l'Arxiu Nacional ja ofereix la possibilitat de fer visites de grup,
sí. Però
aquí sí que una persona individual, una parella, un grup d'amics, de familiars, pot decidir incorporar-se a aquestes visites i té aquesta oportunitat, durant aquests dies, aquesta oportunitat especial. Sabeu que són diversos indrets, empreses, equipaments de la ciutat que s'obren especialment en aquestes 72
sí,
hores,
sí.
I nosaltres, doncs, des del principi que...
Sou un dels centres que hi participeu.
Sí. Sí.
Miquel, aproximadament teniu previstes quantes visites podríeu fer?
Farem quatre visites. Si hi ha molt d'èxit, anirem obrint nous grups. És a dir, partim d'una visita al matí i una a la tarda, aquests dos dies, i seria ampliable si realment hi ha molta demanda.
I s'ha de fer alguna cosa? La gent que tingui interès a poder venir a visitar l'arxiu?
Sí, en general, a tota aquesta activitat de les experiències úniques s'ofereix hi ha un web, que si poseu, diguem-ne, en un navegador 72 hores d'experiències úniques el trobareu molt fàcilment, i aquí podeu fer la inscripció ja a l'hora concreta i el dia concret en què us interessa fer la visita.
Mm-hmm. Molt bé, doncs ja tenim fixades aquestes dates en el calendari: dijous 27, divendres 28, aquestes experiències úniques i aquesta primera fira de l'ensenyament. Al Lluís i al Miquel els agraï moltíssim que hagin passat pel programa.
I gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Moltes
bon dia.
Gràcies, Carme.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 8 minuts de 6:15 de la tarda i això vol dir que és moment de conèixer les estrenes de la cartellera amb Sergi Estapé i Jordi Guillem des de la Municipal de Terrassa. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Tornem amb el cinema. Avui, afortunadament, amb la presència del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil nostre particular, que la setmana passada, per un tema personal, no va poder ser-hi, Jordi Guillem.
Bon dia.
Doncs comencem amb aquest repàs de 5 de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, i comencem amb una pel·lícula d'un director terrassenc, Albert Pintó, que ens sorprèn ara amb un thriller basat en fets reals que es diu Tierra de Nadie, amb un bon elenc de actors
sí,
i actrius.
Amb actors, sobretot, molt destacats, com per exemple Luis Zahera o Carra Elejalde. També el tercer protagonista és Jesús Carroza, perquè aquesta Tierra de Nadie és la història de tres vells amics que viuen a Cádiz i que venen de passats diferents. Per exemple, el Mateo és un exguàrdia civil, el Juan és un pescador que la vida l'ha portat cap als camins del narcotràfic, i Benito és un dipositari judicial que està a mig camí entre la llei i la delinqüència. Aquests tres amics es troben atrapats entre...
A tierra de nadie.
Sí, estan a tierra de nadie, de fet, perquè no tenen cap futur, diguéssim, laboral ni econòmic, i això, van trepitxeant amb el narcotràfic... I van fent... En fi, és una pel·li... A mi em recorda bastant... La dirigeix Albert Pintó.
Així és veritat.
Cineasta terrassenc. I a mi em recorda una mica Los Lunes al Sol. No té res a veure, però Los Lunes al Sol era una pel·li més de crítica social. Aquesta està explicada des d'un punt de vista més aviat còmic, però està basada en fets reals, de fet. I, en fi, amb el Pintó sempre té un punt de comèdia, sí, a les seves pel·lícules.
Som col·legues. Bueno, som
amics.
Tenim devoció de
Pintó. Sí.
Home, amics coneguts. Exacte.
I això, i resulta que doncs, aquests tres personatges es veuen aquí entre la vida i la mort, i veurem com se'n surten. És una pel·li que es va preestrenar al Festival de Màlaga, que va tenir força èxit en aquest festival que cuida molt bé el cinema espanyol, i aquest divendres avui arriba a les sales.
Doncs escoltem una miqueta de Tierra de Nadie.
Molt bé.
Estás es el mismo, Luis. ¿Por qué no dejas de trapichar ahora que aún estás a tiempo?
Nosotros no somos lo mismo. Nosotros tenemos valores, principios.
¡Esta tierra es nuestra, cojones!
Esta tierra no hay de nadie.
60 kilos de chocolate. Intentó rebanarme los dos cojones con un cuchillo de cocina de este tamaño y lo ponéis fuera, Ana.
Benito, necesito que me guardes esa recreativa.
Estoy cansado de guardar.
Doncs aquesta pel·lícula amb grans actors, aviam si us agrada. Marxem a Gran Bretanya amb una pel·lícula que és un drama basat, bueno, com una biografia de Modigliani. Es diu Modigliani, Tres dies en Montparnasse.
Sí, és un biòpic d'alguna manera, una pel·lícula personal, que és la segona que dirigeix l'actor nord-americà Johnny Depp. I és un recorregut, de fet, per la vida d'aquest artista bohemi, Amedeo Modigliani, conegut per Modi, pels seus amics, sembla ser. El trobem en la seva caòtica vida al París dels anys 20, 1916, concretament està ambientat. És la història d'aquest pintor que fuig de la policia i té tota una sèrie de... és el final de la seva carrera, diguéssim, ja no és qui havia estat, vol abandonar la ciutat, vol deixar-ho tot, i allà coneix un amic que també és marxant d'art, un tal Leopold, i passen la nit amb substàncies, diguéssim, i diverses al·lucinacions, i, en fi, s'ha criticat bastant Johnny Depp el fet de que vulgui, a través d'aquesta pel·li, reivindicar-se d'alguna manera ell com també un artista bohemi, i, en fi, va passar pel Festival de Sant Sebastià, no va tenir una gran acollida, però, en fi, està protagonitzada per Ricardo Scamargio i Stephen Graham, que és un actor que l'haureu vist en moltes sèries britàniques, un actor molt interessant, a banda d'Al Pacino, que té un petit paper, però sempre interessant, i Antonia Desplat, entre d'altres.
Molt bé, doncs tornem aquí i veiem ara què ens expliques de La Fúria, un drama fet, com dèiem, aquí.
Sí, segurament la pel·lícula més interessant de la setmana, una de les més interessants, una pel·li que es va preestrenar al festival South by Southwest i que arriba avui a les sales després de passar també pel Festival de Màlaga. Ha tingut molt bona acollida, una pel·lícula participada per Filmin i Televisió Espanyola, entre d'altres distribuïda per Filmax i protagonitzada per Àngela Cervantes, a qui vam veure ahir dilluns, en l'estrena de la sèrie de TV3, que succeeix a Crims, diguéssim, i l'acompanya Àlex Moner, un altre actor que no es prodiga massa, però que aquí el tenim. És la història, és una història d'abusos sexuals, de fet, relacionada amb el món del teatre, perquè explica la història de l'Àlex, que és una jove actriu, el paper que interpreta Àngela Cervantes, que és violada en una festa de Nadal, i no pot reconèixer el seu agressor. Finalment, amb la complicitat del seu germà Adrián, paper que interpreta Àlex Moner, doncs intentarà trobar la comprensió que la societat no li acaba de donar. Al final, durant la pel·li es distancien i explica molt bé, diuen els que l'han vist, tota la ràbia que sent la protagonista en veure's en aquesta història de no desitjada. Ell interpreta en el teatre el paper de Medea, uh-huh, i això li serveix per canalitzar tota aquesta ira, tot aquest dolor que pateix a la vida real.
Molt bé, escoltem un trosset de La Fúria, va.
Dale más fuerte.
¿Cómo huele?
Hay una cosa.
¿Qué?
Que la mitad cap d'any. Lo que estic veu, si no passa res, de veritat. Entiendo la luz.
Només et va tocar?
Hòstia.
No, Àlex, necessito que siguis concreta, sisplau. Només et va tocar?
què us recordes, tio? No te'n recordes aquí,
no
va ser?
No recordo de res, vale.
És que per què no m'ho vas dir llavors?
Doncs una miqueta de La fúria que hem escoltat, que és la tercera pel·lícula que us comentàvem, i ara ens anem als Estats Units per saber cosetes d'una comèdia dramàtica que es diu Ghostlight.
Sí, una pel·li molt ben tractada per la crítica, dirigida per Alex Thompson i Kelly O'Sullivan. Explica la història d'un PO de la construcció, el Dan, de mitjana edat, que pateix una tragèdia familiar, allunyat de la seva dona i de la seva talentosa filla, trobarà consol finalment i complicitat en una companyia amateur d'actors inadaptats. Portàvem no fa massa una pel·li d'uns presos que trobaven en el teatre una manera de fugir de les seves pors i inseguretats i del captiveri, sobretot, i aquí una mica al protagonista li passa el mateix. Es veurà obligat a afrontar les seves emocions més profundes en una representació teatral de baix pressupost de Hamlet, la gran tragèdia de Shakespeare. Una pel·li a descobrir, aquesta Ghostlight.
Molt bé, i acabarem aquest repàs amb una pel·lícula francesa, és una mica de drama, comèdia, que jo he vist el tràiler, la veritat és que té bona... fa bona pinta.
Sí, fa goig.
Por todo lo alto, que no es deu dir
Por
així.
Por todo lo sí? alto, no, en francès diu En fanfare, està dirigida per Emmanuel Courcois i interpretada per Benjamin Laverne, Pierre Lottin, Sara Succo i Nathalie Derumax. Com deies, una bona barreja de cinema dramàtic i còmic, un drama musical, podríem dir, no és un musical, la pel·li, vull dir que la música hi té un paper molt important, perquè la pel·li explica la història del Thibaut, no Thibaut Courtois, que es diu igual, però no sé si és belga. És un director d'orquestra internacional molt conegut, que viatja pel món per la seva feina, i un bon dia se n'assabenta que és adoptat i descobreix que té un germà que fins ara no coneixia, que treballa en un menjador social, que toca el trombó també, i al nord de França, i a partir d'aquí, doncs, aquesta proximitat generada per la música, per la passió per la música, els farà unir-se i trobar les habilitats que tenen un, i un admira l'altre i l'altre admira l'un, i a partir d'aquí, doncs, refaran la seva vida. Una pel·li interessant. També.
Doncs escoltem una miqueta de Por todo lo alto.
Hace 15 días me enteré de que tengo leucemia.
Mierda.
Sí. Mi hermana se hizo una prueba para saber si podía donarme médula y ha resultado que no somos compatibles.
Ah, mierda.
Pero también que ella no es mi hermana.
Joder, o sea, mierda.
Sí, pero he descubierto que tengo un hermano. Y ese hermano eres tú.
¿Qué narices me estás contando?
Doncs aquesta comedieta drama també, però que...
Ja deixa clar el tràiler per on van els tils.
Sí, jo veient el tràiler, la veritat és que em fa... Bueno, fa gràcia. No sé, això, aquestes coses cada un... Després els tràilers enganyen, eh? Després mires la pel·lícula i dius quin bodrio. També s'estrena cap de setmana una pel·lícula d'acció feta als Estats Units que es diu A Working Man, una de cinema fantàstic feta a Espanya que es diu Una ballena. Sting, l'any assassina, una pel·lícula de terror feta a Austràlia, una d'animació feta a Polònia que es diu Diplodocus, un documental fet a Espanya que es diu Un nombre libre, una pel·lícula d'animació feta a Canadà que es diu Hola Frida, un documental fet a Espanya que es diu Paco Rabanne, Una vida fora del patrón, i un entre documental i drama que es diu Más 5, també fet aquí. Però aquest cap de setmana es reestrena una pel·lícula que el senyor Jordi Guillem...
Sí.
Li agrada molt i que considera que és la millor pel·lícula per ell.
Per mi, sí.
De la història.
La que a mi més m'interessa de totes.
La pel·lícula es diu...
París, Texas.
París, Texas, de Wim Wenders.
Del cineasta alemany Wim Wenders.
1984, amb Harry Dean Stanton i Nastassja Kinski com a...
Protagonistes
principals. Què m'expliques? Jo fa molt temps que la vaig veure i jo prefereixo que parlis tu. Jo intervindré una mica perquè...
Bé, és una de les...
És l'any 84.
És del 84, fa 41 anys.
L'any 84 fa molts anys que la vaig veure.
Jo l'he tornat a veure després en diverses ocasions.
Sí, home, clar,
quan
una pel·lícula la veus 2.000 vegades.
Sí, i, bueno, en fi, és la història d'un senyor que camina per un desert de Texas. Molts haureu vist aquesta icònica imatge de Harry Dean Stanton caminant per unes vies del tren amb una gorra vermella. sense recordar qui és, de fet té amnèsia, la tenen allà mateix, i llavors es posen en contacte amb el seu germà, que és el personatge que ha interpretat Dean Stockwell, i ell li recorda, ell de fet no parla gens, i li recorda que té una dona i un fill, no? La dona és Natasha Kinski i el fill és Hunter Carson en una de les seves primeres intervencions al cinema. És la història de com aquesta persona que està fora de la societat i que està perduda, literalment i psicològicament, doncs acabarà o no, ja veurem si veieu la peli, una peli llarga, per cert, 144 minuts, doncs veurem si aconsegueix tornar a la seva societat, a la societat de la que va fugir, diguéssim, per algun motiu que ja se'ns explicarà, i refer el vincle amb la seva dona i sobretot amb el seu fill, a qui pràcticament no coneixia i vivia amb el seu germà i la seva dona a Los Angeles. És una peli molt...
Llinçar-me amb el... diríem amb la ment del Jordi Guillem, perquè clar, tots estem acostumats.
Necessito, recomano.
Cadascú té els seus gustos, i els gustos, escolta, són inescrutables, no es pot dir res. No sé, quina millor pel·lícula, doncs, El Padrino, l'altre, no sé què, tal. Jo no conec a ningú, excepte el Jordi Guillem i Castro, que és el meu amic i company, que li agradi Paris, Texas. Per què t'agrada tant?
Doncs,
aquesta és la pregunta.
Principalment perquè, tot i ser és una pel·li alemanya, els crèdits és una pel·li alemanya de l'Oest, llavors, dirigida per un cineasta alemany...
Recordem que no sabíeu que Alemanya...
Abans estava partida en dos...
Fa uns anys estava partida en dos.
Sí, sí. Doncs és una pel·li alemanya, però jo comparteixo amb el director, amb Wim Wenders, la passió pels Estats Units i per la road movie, perquè Paris, Texas és una gran road movie, és una pel·lícula de carretera de principi a final, i els paisatges que filma la pel·lícula a mi em van captivar més que l'argument, segurament. La primera vegada que la vaig veure em van emocionar absolutament, i en fi, és una pel·li amb una fotografia extraordinària, obra de Robbie Muller, amb una música de Ray Cooder, el tema aquell de guitarra espectacular, i em va entrar pels ulls, no? Diguéssim, visualment la pel·lícula és molt potent, i després, quan entres en la història d'aquest Harry Dean Stanton, traspassat fa uns anys, doncs és absolutament emotiva i vibrant i brillant, i tots els qualificatius que em deixis posaré.
No, bé, perquè convindrem que, aviam, primera, que no és un títol que ni... Aviam, tu, Pepito, digue'm les 10 millors pel·lícules de la història, que no surt.
No, no és una pel·li
no
menys.
No és tampoc un director de que sortiria entre els 10 millors, ni Harry Dean Stanton... Bueno, però no són...
Popularment,
us us el creieu, que vostè sabe quin és Dean
Mendes. No és John Ford,
ni John
Houston.
Sí, és la pivot de los Utah Jazz. Doncs Harry Dean Stanton, convidem que tampoc és...
No, és un etern secundari.
Dean Stockwell tampoc, i la Natasha Kinski, quasi més coneguda pel seu pare que no per ell.
Sí, Klaus Kinski.
És a dir, que a vegades passa això, no? Que pel·lícules que no... Dius, ostres, però sí... I llavors dius, ostres, però és una pel·li que... Vull dir, que passa, vull dir, que no té per què tot ser Casablanca, ni tot ser, com dèiem, El Padrino, ni tot ser, doncs jo què sé, El Senyor dels Anillos, a qui li agradi, que a mi no m'agrada gens.
Aquí es va distribuir bé perquè venia de guanyar el Festival de Cannes de l'any 1984, i això li va donar cert predicament, no? I es va tenir una bona distribució i s'ha anat reposant. Ara aquest divendres es torna a estrenar.
Però... doncs res.
Us convido a veure-la, evidentment, a la sala.
La banda sonora original, ja la vam sentir no fa molt, de Paris, Texas, que és de, m'has dit?
Ray Cooder.
De Ray Cooder. Doncs marxem bueno, és el nostre petit agraïment al Jordi, que
moltes
cada
gràcies.
Setmana doncs el tenim aquí amb nosaltres. I
això era la sintonia, crec, perdona, de... Sí. Informe Semanal, no?
Pot ser. No, Informe
no,
Semanal...
No, un altre programa d'aquests de televisió.
Sí, era d'un altre programa. Sí. Ho intentarem recordar, i la setmana que ve, si ho podem dir. Doncs, escolta, moltes gràcies una vegada més per il·lustrar-nos de cinema.
Un plaer, com sempre. Ens veiem.
Tu, com és? Tingueu bon cinema.
Tingueu bon cinema i, sobretot, sigueu feliços.
Doncs fins la setmana vinent.
Adéu-siau.